camins.
Pere Juventí Balseig, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Carla Huigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Quin dia més guai, no? Per tornar a treballar, eh? Un dia després d'un pont molt llarg, molt maco, ara ens explicaràs, Carla, que has fet coses guais. Un fred que pela, no?
Sí, 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 ideal.
El cel tapat des de bon matí, la pluja a Barcelona, que ho posa tot molt fàcil. Eh?
És un dilluns molt poc dilluns.
És molt, és maca, la pluja és maca, ho facilita tot. L'equip, que no dic vosaltres, que no sap ni on és, ara els hi veia abans d'entrar, dic, us recordeu que fèiem un programa ara a les 8 i tal? Deien, calla, que jo estava mirant l'hora, no me'n recordava quina hora començava i tal, sí, a les 8. I jo, amb la veu, que no acabo de fer net, però bueno, encara puc tirar. En fi, tot són bones notícies. Diu Ferran amb il·lusió perquè li agrada molt que facis tu el programa, Pere. Diu, demà que ho faci el Pere.
Doncs jo us agafo el relleu encantat.
Ja sé que tu vas gaudir molt. En fi, bona vesprada d'aquest dilluns 12 de desembre del 2022. 12 del 12. Que maco. Dia 1 després d'una immensitat de temps sense fer ràdio, el doble que un cap de setmana habitual, perquè va ser dimecres passat, en què ens visitava Verónica García Morales i també Laura Polo Dalfó per portar-nos temes sobre els que reflexionar i sobre els que pensar. La Verónica ens va disseccionar algun article de la Constitució espanyola, que tal vegada no era, doncs, no està massa aconseguit, no està massa ben portat a terme, diguem-ne, com diria el Pol Marçà. També part de la cultura mexicana, que tant ens agrada, i amb la Laura, doncs, vàrem tenir una entrevista sobre tatuatges oncològics i com pot ajudar a les dones que pateixen un càncer de pit. Una entrevista curiosa, interessant, si recordeu. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimecres, en aquest cas, i de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial, amb fotos dels presentadors i una d'una muntanya, la de Montserrat, i també al web radioestel.cat, la ràdio de sobremesa. Ah, i tenia una parada de flors de Radio Estel, parada de flors i de pardals a les Rambles, prop de la Boqueria. La veureu si feu una passejada per allà en una tarda com aquesta, que convida molt a fer passejades. Avui dilluns, en el retorno, us hem preparat una Macedònia nova, com cada nit, Macedònia de tres parts, dos esportives i una històrica. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i de Pere Juventí Balcells, entusiasmadíssims d'informar-vos. Després farem palès la nostra vocació esportiva, que ha guanyat terreny aquesta temporada, els dilluns, i a més tenim l'actualitat molt farcida de notícies esportives aquests dies. Tenim el Mundial de Futbol ja a punto de caramelo, amb diverses sorpreses als vuitens de final, octaus de final, llàgrimes, polèmiques, Marroc... Moltes coses han passat al Mundial aquests dies i les comentarem amb el periodista Raúl Fuentes de Radio Marca, que ha estat seguint tota l'actualitat i que ens donarà també el seu punt de vista. I a la part final del programa, molt contents perquè tindrem una nova edició de la pestanya de Clio, una quarta entrega amb la nostra secció d'història avui, doncs, centrada en una mena de concurs que han preparat. Ja veureu, ho farem amb el gran Albert Colell i Marc Sagués. Albert ens visitarà aquí en directe a l'estudi, sí senyor. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, no serà una nit fàcil, estem una mica desentrenats, una mica Busquets tirant un penalti, però el partit s'ha de jugar i ho farem amb il·lusió.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Tenim el món amb la mirada ben atenta al que passa a Qatar, que no és poc. A partir d'ara obrim temps d'espòs al Camins. És un trabajo sucio, però alguien tiene que hacerlo.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Raúl Fuentes, bona vesprada.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, Raúl, en el nostre dilluns esportiu. El Raúl Fuentes és redactor a Radiomarca, col·laborador de diversos programes en aquesta casa i també ha estat narrant i seguint tota l'actualitat del Mundial, que no és poca, és molta actualitat i molta densitat de notícies. A més, volem comentar una mica com està resultant aquesta competició que no serà, doncs, per això, per aconteciments i per moments icònics. A veure, Raül, per començar, per la darrera hora, l'actualitat de la selecció espanyola, que està una mica allò amb espurna, que crema una mica, i encara que avui hem tingut la presentació en societat de Luis de la Fuente com a nou seleccionador nacional, però les últimes hores i dies, després de caure davant al Marroc, han estat mogudes, mogudetes en la selecció. T'esperaves la sortida de Luis Enrique, Raül?
Sí, jo me l'esperava. Jo soc de l'opinió, és veritat que després de l'eliminació davant del Marroc,
sí,
van sorgir moltes informacions, que si Luis Enrique tenia en ment seguir, que si la relació amb Luis Rubiales, el president de la federació, potser no era la més correcta, tot i que avui el senyor Rubiales ha afirmat que continua tenint una bona relació amb Luis Enrique, però sí, excepte el parer que jo crec que ja ho tenia decidit el seleccionador, el tècnic asturià, passés el que passés al Mundial. Crec sincerament que jo crec que ell, per molts motius, tenia decidit que aquesta etapa havia acabat. Eren, 4 anys, pràcticament, entre les dues etapes, i que ara mateix toca reptes nous. No sabem si en els propers mesos o esperarà la propera temporada, però jo tenia bastant clar que l'etapa de Luis Enrique Martínez havia acabat.
I com valores el pas d'Espanya per aquest Mundial? Perquè, clar, s'ha parlat molt de fracàs, de que ha estat una eliminació una mica prematura, però no sé si tu ets d'aquests que penses que aquesta generació realment està encara molt verda i que necessita rodatge.
Sí, de fet, jo, si a mi m'hagués preguntat, jo volia que continués Luis Enrique després de l'eliminació, fins i tot. Vull dir, crec que és el seleccionador idoni. Una cosa, evidentment, és el que pensi jo, i l'altra el que decideix tant la federació com el seleccionador, però jo, és veritat que jo havia col·locat un mínim de quarts de final per no parlar de decepció majúscula, sí, a la selecció espanyola, i sí que et queda una mica el regust amarg de tornar a caure com ara fa 4 anys a 8 anys de final davant d'una selecció en teoria menor. A la postre s'està demostrant que no, perquè el Marroc està a les semifinals i veurem si té sostre o no. Però jo sí que entenc que aquesta generació s'ha de continuar confiant en ella, perquè és el que deies, no? Són molt joves, la gran majoria de futbolistes que han anat convocats dels 26 era la seva participació, la seva primera participació en un Mundial.
Sí.
Per tant, jo crec que el nucli dur de la selecció d'enguany, d'aquí 4 anys, que estaran més madurs, crec que ho podríem fer una mica millor en el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
I la trajectòria global de Luis Enrique, el candidat de la selecció, aquest arc de 4 anys en 2 etapes, com jo imagino que, tal com t'escolto, la valores positivament, evidentment. No era un moment fàcil respecte a la generació de jugadors, també.
A veure, jo crec que és bona. És veritat que si som resultadistes, que al cap i a la fi s'ha de ser, sí, aquí el que mana són els resultats, doncs és evident que el Mundial, no?, que és el Gran Carmel, no?,
sí,
doncs bé, ha estat una decepció. A mi no m'agrada tampoc parlar de fracàs, perquè trobo que és una paraula molt, molt grossa, però sí que el Mundial s'ha quedat molt curt. Ara bé, semifinalista a l'Eurocopa, és veritat que la Nations League no és que sigui un gran torneig a l'alçada de l'Eurocopa i el Mundial, però es va arribar a la final davant França i deixa Luis Enrique l'equip classificat per la Final Four de la propera Nations League.
Sí.
I més que els resultats, jo crec que una idea de joc, s'ha jugat prou bé, amb un sistema bastant ofensiu, amb una sèrie de jugadors bastant joves. Jo crec sincerament que es podia haver fet millor, sens dubte, però no és tan i tot negatiu com se'n parla l'etapa de Luis Enrique.
Creus que ha estat una decisió que va una mica més enllà del terreny esportiu? És a dir, l'ambient, la llibertat de Luis Enrique, un tio molt lliure a l'hora de parlar, d'expressar-se, de prendre decisions una mica de vegades impopulars, els seus directes a Twitch, la seva relació amb la premsa. Creus que ha pesat tot això a l'hora de decidir-se per la marxa de Luis Enrique?
Bueno, els que han estat a la concentració allà a la Qatar University aquesta setmana,
sí,
coincideixen que el tema del Twitch i de l'streamer que a la federació no ha agradat gaire. No ha agradat gaire, bàsicament, doncs, l'exposició pràcticament diària, no, de Luis Enrique, que bé, ha volgut treure una mica tota la pressió als jugadors. Mm-hmm. Ell, doncs, no, la gran estrella de la selecció, i jo no sé si aquest fet o no haurà influït en la decisió de la federació en prescindir dels seus serveis, no? Però ja et dic, jo, per exemple, sí que he trobat una miqueta exagerat el tema del... Que està bé, a mi m'agrada que faci stream, però potser no cada dia, no? És una mica el de sempre, no? Si abuses d'una cosa, ja sigui l'stream o qualsevol altra, potser se't fa repetitiu, no? I el fet d'anar sortint gairebé cada dia, doncs sí que potser al final ha estat una mica, sí, una mica repetitiu, no? Si ho hagués, evidentment, doncs, no. Si no ho hagués fet cada dia i hagués sortit cada 3-4 dies, doncs podria haver estat millor, no? I el fet aquest de que sortís cada dia i que estigués exposat mediàticament, doncs gairebé cada vespre, això crec que és el que ha molestat una mica la fa.
Tenim ara Luis de la Fuente, fins ara seleccionador sub-21, que s'ha posat al capdavant de la selecció espanyola, una solució de continuïtat de la qual tothom en parla bé. En principi, tot són bones paraules per Luis de la Fuente. Tu el coneixes una mica, que ens pots explicar d'aquesta figura?
Sí, mira, jo he coincidit amb ell cobrint Europeu sub-21, ara fa 3, 4, 5 anys, i la veritat és que, bé, crec que era per mi l'home idoni en agafar el relleu de Luis Enrique, perquè, de fet, si te n'adones, els jugadors que han jugat al Mundial, la gran majoria han passat per les seves mans, no? A les 21, que si bé, doncs, de fa anys, Olmo, Marco Asensio, Unai Simón, el propi Pedri, Valde, el propi Ansu Fati, en fi, hi ha molts jugadors que han passat per les seves mans, i crec que no hi ha seleccionador més idoni que el tècnic nascut a Aro, no? A La Rioja, més idoni que portar, doncs, a la selecció espanyola, com a mínim, fins al 2024.
Bé, en tot cas, veurem com va la selecció, com van els propers aconteixements. Aquesta és l'actualitat més recent, però podem mirar també una mica cap a la competició que s'està disputant a Qatar. La veritat és que els quarts de final i també els vuitens han estat plens de sorpreses. Potser la més sorprenent de totes és la caiguda de Brasil, la que per a, bueno, moltíssima gent era la gran favorita, que havia donat autèntiques exhibicions, però que va caure als penals contra Croàcia, la Croàcia de Modric, que novament, bueno, està allà, està una selecció que darrerament, doncs, està molt present. Com veus aquesta caiguda de Brasil?
Bé, inesperada, sí. Perquè era la gran favorita per tothom, no? És veritat que crec que no va jugar un bon partit, uh-huh, davant de Croàcia, tampoc és que el disputés malament, no? Però vaja, en un moment, clar, això dels mundials i de les eliminatòries, hi ha un moment molt psicològic i un gol canvia l'estat anímic de cap per avall, no?
Sí.
I semblava que Brasil ho tenia coll avall, el fet d'amb el gol de Neymar a la pròrroga, i res, amb una contra, doncs Croàcia va empatar, i el tema dels penals, generalment l'equip que o més modest o que arriba de menys a més a la tanda de penals és qui anímicament, doncs, té més força i s'ho arriba a creure, no? I bé, doncs Croàcia ja venia amb una experiència en tandes a penals dels vuitens de final i també de fa 4 anys, i aquí, doncs, mira, a Brasil, que això sí, els jugadors sentien tota la pressió d'un país perquè eren favorits i perquè feia 20 anys, ara en farà 24, quan comenci el proper Mundial, que no guanyen la Copa del Món, doncs, evidentment, va caure una de les grans favorites i potser doncs ens va impedir de veure aquesta semifinal sud-americana de la qual tothom parlava entre l'Argentina i el Brasil.
Sí, que hagués estat un xoc de trens, realment, i bueno, dos països que viuen, bàsicament, per la Copa del Món. D'altra banda, tenim el Marroc, Raül, que ha estat capaç de superar dos equips que teòricament són superiors, com Espanya i Portugal, i que ha esdevingut la primera selecció africana a classificar-se per a unes semifinals del Mundial. Clar, aquí el que s'està comentant molt és el sistema que desplega el Marroc, molt defensiu, molt, molt ordenat, però és clar, és la seva arma, no?, contra els més poderosos.
No, evidentment no. Tu al Marroc no li pots demanar que jugui amb un 4-2-4 o que jugui clar. Un futbol semblant al Barça de Guardiola o l'actual Manchester City mm-hmm. o qualsevol altre. De fet, se'l compara molt amb l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone, no?
Sí.
Un bloc molt compacte, línies molt juntes i aprofitar, doncs, bé, a la pilota aturada, als contraatacs i gent tècnica, evidentment, que té, no?, com Fijetxi i Bufal, amb Mennesiri, un jugador molt, molt exuberant. L'altre dia va marcar amb un gran cop de cap fent un autèntic salt, no?
Sí.
Espectacular, que gairebé toca el sostre. I sí, sí, història del futbol. Primera selecció africana en jugar una semifinal. És veritat que ara té davant França, que en teoria l'actual campiona del món és molt favorita per guanyar davant del Marroc, però mira, aniran sense pressió i vés a saber el que pot passar.
Sí. I per acabar aquesta conversa, volia demanar-te per l'Argentina de Messi, que va patir molt contra un equip que també ha resultat una mica ras en aquest Mundial, ateses les expectatives, com és l'Holanda, els Països Baixos, de Louis van Gaal. Com veus Messi i la resta de jugadors? Jo crec que tenen molt desig, però poc joc.
Sí, a veure, jo crec que estan gaudint poc del que és la Copa del Món i el que estan fent és patir. Estan traient endavant els partits amb patiment, amb agonia, i jo no sé si això al final és bo o és dolent, és el que s'ha de fer. És veritat que ara ja només queden dos partits i que tenen el gran somni, no?, del país i de Messi a 180 minuts, però jo entenc que haurien de jugar una mica millor si volen guanyar el Mundial. És veritat que tampoc cal jugar bé per guanyar un Mundial. Hem tingut grans exemples. Estic veient individualment potser el millor Messi en Mundials amb l'Argentina.
Sí.
Està desencallant partits. Cada partit que juga l'Argentina, Messi és el millor, més enllà de les assistències, els gols. En fi, és el factor diferencial, però jo entenc que ja arribant a una semifinal i a una hipotètica final, tothom parla que la final desitjada ara seria una Argentina-França, entenc que l'Argentina hauria de jugar un pèl millor perquè potser doncs no els hi arribaria per intentar guanyar la Copa del Món.
Veurem demà què fan amb Croàcia, si gaudeixen una mica més del partit o no. Continuem patint i jugant així amb aquest patiment que els estan caracteritzant. El Raúl Fuentes és redactor de Radio Marca, col·laborador de programes, també ha estat narrant i seguint tota l'actualitat del Mundial. Us haureu adonat que és un plaer parlar amb ell de futbol perquè està molt al cas de tot i s'explica molt bé. Amb ell hem comentat en aquest dilluns esportiu doncs, què està passant al Mundial mentre afrontem la setmana decisiva. Ja sabeu que diumenge tenim la final, dissabte el tercer i quart lloc i demà ens esperen ja les semifinals. Raúl, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Una abraçada, Rafa.
Abraçada forta, vinga.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Ponés.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert! Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Camins.
Ets el pacient zero. Ho tinc claríssim. I Pere Juventí és l'última víctima. Serà víctima demà, Pere Juventí, no ho sap.
No, no, jo estic...
Però demà serà víctima.
No l'has mirat als ulls.
I l'origen ets tu?
El magazín de la vesprada...
Avui està bastant constipat, jo veig que hi ha un risc.
No, Pere ja està, ja ha caigut. Pere, és una qüestió de temps.
A Ràdio Estel.
3 minuts i mig que passen de 9:15. Hem xerrat amb Raúl Fuentes sobre l'actualitat esportiva i encara volem aprofundir una mica més sobre la figura de Luis Enrique. Sabeu que en aquest programa ens ha tingut fascinat per la seva versatilitat, la seva personalitat i doncs, la seva llibertat també. Jo crec que és un gran entrenador que ara salta de la selecció espanyola, ja veurem què fa. Però volem repassar una mica la trajectòria i qui és el seu substitut. Ho farem amb la veu dels esports de la tarda en aquesta casa. La coneixeu sobradament. Ella és Carla Buigas. Bona vesprada de nou.
Bona vesprada,
gràcies,
Rafa.
Gràcies per baixar.
De res.
Has arribat bé, eh?
He arribat bé.
Perquè ha anat justet...
Quasi no, perquè se m'havia oblidat.
Ha anat justet a la cosa i ha entrat com si hagués saltat des de l'escala fins a la cadira directament.
Perquè estava fent altres coses i tenia clar el cap i de cop... Sé que em falta alguna cosa, però no sé ben bé què és. He de baixar.
Has fet el que a la casa es coneix com un Ignasi Miranda.
Exacte.
És a dir, sí, baixar sí, en 2 nanosegons i començar a parlar com si tal cosa.
Ara ho porto millor.
Sí, ara ja estàs
un
millor.
Un dia vaig arribar aquí ofegant-me.
Ja
ara, ara ho porto
ja
molt millor.
Recordo. Ara m'ho deia la Paula. Sí. No és la primera vegada que passa, em deia la Paula.
No.
I ja recorda tot. Bueno, escolta, Luis Enrique, a veure, què ha estat d'ell a la selecció espanyola? Què ens pots explicar? A veure.
Què ha passat? És que anem a fer una mica un repàs de d'on venim i ara cap a on anem.
Sí.
No, perquè tu deies a l'informatiu, abans de marxar de pont, teníem Luis Enrique, no? Doncs què ha passat? Que, a veure, el Mundial...
Sí, es cobra les seves víctimes, el Mundial, i ha saltat, i com hem marxat, doncs vam marxar amb Luis Enrique seleccionador i hem tornat amb Luis de la Fuente seleccionador.
Sí, canvia poc, la meitat.
Sí, la meitat només, la meitat només. De Enrique, Luis Enrique, Luis de la Fuente. Bé, fet aquesta broma de P4, podem...
Sí, com m'estic situant encara, també he fet aquesta broma. No volia pas rebaixar el nivell del programa.
De l'informatiu, que és aquest, realment.
Sí, doncs,
Luis Enrique... 4 anys al front de la selecció espanyola en 2 etapes.
Doncs sí, va ser seleccionador des del juny del 2018.
Sí.
I fins l'altre dia. Què ha aconseguit? Doncs mira, va jugar la Lliga de les Nacions 2018-2019, que va caure a la fase de grups.
Vale.
A l'Eurocopa del 2020 cau a semifinals.
Oh, aquí hi ha gran mèrit, eh? Ningú s'ho esperava.
Després, una altra copa a la Lliga de Nacions del 2021, perd la final, o sigui, són subcampions.
Arriba a la final, lo qual no està gens malament tampoc.
I clar,
ara... perd contra França, que és un gran equip.
Sí, però suposo que, clar, ve el plat fort, que és el Mundial.
Sempre. El Mundial marca molt.
I, a veure, és que al final el Mundial... Jo no soc ningú per dir... A mi, Luis Enrique, tu ho saps, a mi m'agrada molt.
Ja ho sé, sí.
Però sí que hem de tenir presents que al Mundial només va guanyar el partit contra Costa Rica, que el va guanyar molt bé, per 7-0.
Sí.
Sí.
Jo crec que Raúl Fuentes...
Només ha guanyat aquest partit.
Raúl Fuentes es resistia a utilitzar la paraula fracàs, jo crec que és una mica fort. Crec que arribar a pensar que podia guanyar el Mundial era somiar massa, però tal vegada esperava una mica més, uns quarts de final com a mínim. I no ha passat. I a més ha caigut contra una selecció menor, que és el Marroc.
Clar, i jo crec que també tot el que envolta Luis Enrique també és que ha sigut un seleccionador bastant polèmic.
Sí.
Aleshores, sempre. Crec que tot també es magnifica molt, molt més, ja jo crec que també en el Mundial ja en el, és que des del primer moment en què ja va fer la convocatòria, inclús els partits d'abans de les convocatòries que havia fet, com una mica aquest showman, no? Aquest, de fer les presentacions amb aquests vídeos anant amb bicicleta. Aquests vídeos que a tu i a mi ens encanten. Ens agraden tant.
Jo ho esperava en candeletes. A veure quin show munta Luis Enrique.
Doncs clar, també després, ara, quan va començar el Mundial, amb tot el tema dels streams...
Sí.
Clar, jo crec que aquí també doncs, se'l fica en un centre i en un punt de mira, que aleshores que caiguis als vuitens de final contra una selecció com és el Marroc agafa molt més pes que no si ho haguessis fet d'una altra manera.
Aquí hi ha dues coses, jo crec. La personalitat de Luis Enrique és incòmoda. No li agrada gairebé a ningú de la premsa, o a gran part de la premsa. Els que tenen més influència, podríem dir, que és la ràdio de Madrid, especialment Cadena Cope, Cadena Ser, i els seus vessants esportius. L'streaming ha estat la gota que ha colmat una mica el got i no li ha agradat a ningú. I després, la seva manera particular de fer funcionar la selecció espanyola, tan blindada, tan com un club, sense portar certs jugadors que probablement per mèrits esportius s'ho mereixien. Llavors, tot aquest caldo de cultiu doncs, ha provocat que al final sigui tot incòmode, més una fase de grups molt complicada i una eliminatòria fracassada directament o fallida contra el Marroc. Amb tot això, doncs, segurament la sortida més fàcil era que sortís.
Sí, a mi em va fer molta a veure, gràcia... No, potser no és la paraula, però ell quan va perdre va dir, d'acord, ha passat això, jo no sé què passarà amb el meu futur, i ell deia, a mi m'agradaria quedar-me. I no sé si penses el mateix, però, bueno, m'agradaria quedar-me. Ell va dir que li estaria bé quedar-se amb la selecció, i és com, jo me'n recordo abans de que comencés el Mundial, sí, que també vam fer una mica el repàs del Mundial, parlàvem del fet de que era una selecció molt jove, que al final aquest Mundial també donava una mica com el tret de sortir d'aquesta nova etapa de la selecció espanyola, que han canviat tantes coses, han canviat tants jugadors. Aleshores, doncs també era doncs, el primer moment de Luis Enrique de dir, ei, som aquest equip, i ara doncs potser sí que és cert que no ha anat bé, però potser se li ha com tallat en aquesta empresa de començar amb un equip completament nou.
Estic d'acord, no? Perquè és un equip que s'ha de madurar, és una aposta personal. Veurem Luis de la Fuente, que és el que fa amb aquesta generació de jugadors i recupera jugadors més veterans. Això serà una incògnita. Però...
Bueno, ja ha dit que vol comptar amb Busquets, no?
Sí, home. Jo crec que Busquets tothom vol que continuï. Xavi vol que continuï. Luis Enrique volia, Luis de la Fuente volia. En aquest cas, el que segurament no vol és el propi Busquets, que sembla ser que ho té fet amb l'equip de Miami, sembla ser. Es pots fer 5 cèntims de qui és Luis de la Fuente, sobretot per situar-nos?
Doncs sí, mira, és un exjugador, és de La Rioja, té 61 anys, i ha estat format a l'Atlètic de Bilbao i també al Sevilla. A l'Atlètic va guanyar 2 lligues, una copa i una supercopa.
Molt bé. Perfecte.
Aquí tinc les meves superdades.
Vale.
Llavors, com a entrenador, doncs s'ha dedicat sobretot al futbol formatiu.
Sí.
En clubs que jo, quan ho he llegit, m'he fet el xiste intern, no vull tornar a baixar el nivell, però que em feia gràcia. Futbol formatiu, al final, ara la selecció no és una mica com futbol formatiu, perquè són tots molt joves.
No tenim un efecte...
De teaching... Val, no cal, això és broma. Bueno, des del meu punt de vista, mira, anirà bé si és... Anirà bé. Ha estat als filials de l'Atlètic, del Sevilla i del Saragossa. I doncs a la Federació Espanyola ha estat amb la selecció sub-19, sub-21 i sub-23. I recordem que va guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics de Tòquio,
sí,
amb la selecció sub-21 i també l'Eurocopa amb la selecció sub-19. Llavors és un seleccionador bastant desconegut. No és com Luis Enrique, que sí que també coneixíem una mica el seu recorregut com a entrenador, perquè havia estat en grans clubs de la Lliga Espanyola, però segons ha dit ell mateix en la presentació, li agrada variar de sistema i no té un model innegociable.
Doncs mira, un entrenador pragmàtic, cosa que Luis Enrique no era, model i sistema a mort en aquest cas. Veurem una línia continuista, però amb els seus matisos. Carla Boigas, moltes gràcies per fer-nos aquestes reflexions,
Rafa,
i presentar-nos al nou seleccionador Luis de la Fuente. Ens escoltem demà.
A veure si ens cau tan bé.
Segurament no, ja t'ho dic jo, perquè Luis Enrique ens caia molt bé. Re, fem una pausa d'un minut i mig i anem amb la pestanya de Clio.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Rafa Sanahuja.
Això és Pestanya de Clio. Us explico. Parlem d'història.
Camins.
Tenim Spotify, YouTube, iVoox, Solsona FM.
Ràdio Estel.
Perquè sou de Solsona, eh?
Som molt de Solsona.
Expliquem històries.
Doncs directament aterrat des de Solsona, molt de Solsona, amb dia de pluja que té més mèrit i que ve directament de la Model. En fi, és una dada que ens ha donat. Està tancada, eh? No hi ha presos de moment, que us sapigueu. Albert Colell, bona vesprada.
Molt bona nit a tots.
Gràcies per estar amb nosaltres.
És un plaer
poder estar aquí. Té molt de mèrit que hagis vingut en dia de pluja i des d'una presó. I en un lloc indeterminat de Catalunya tenim el Pau Subirà. Pau, bona vesprada.
Hola, bon vespre, què tal?
Indeterminat, però segurament al Solsonès, eh?
Segurament, segurament.
Bueno, no diguis, que quedi una mica el misteri. Doncs l'Albert Colell i el Pau Subirà, junt amb Marc Sagués, que també ens va visitar un dia aquí a l'estudi, per ser el Marc té una veu de radiofonista.
Sí. No hi podem fer res al seu costat, nosaltres.
El micro que estàs utilitzant tu és el que va utilitzar ell, i el va cremar. El van tenir que tirar al contenidor, perquè va ser, Maria José, el va cremar amb la veu, una cosa impressionant, la veu de Marc Sagués. Bueno, ja sabeu, tots tres fan aquest podcast, els Ulls de Clio, podcast sobre història que trobareu a mil i una plataformes i cada dues setmanes posen les ulleres a les dioptries de la història. Aquest és el leitmotiv. Mola molt, busqueu-lo, el gaudireu segurament. Aquí al Camins ens visiten un cop al mes, en sap a poc, però bueno, és la disponibilitat que tenen amb la Pestanya de Clio, la variant radiofònica del seu podcast. Per tant, avui estem a les vostres mans. Què desgranarem avui?
Doncs com que és l'últim programa abans no arriben les festes nadalenques,
clar, venia una vegada més.
Avui toca parlar de Nadal. Parlarem de que en el món occidental el 25 de desembre celebrem el Nadal per commemorar la nativitat de Jesús.
Sí.
I això pot portar a pensar que aquesta celebració de caràcter religiós tingui un origen merament lligat al cristianisme. Però la realitat no és aquesta. Els orígens de les festes de Nadal són diversos i alguns molt anteriors al naixement del cristianisme mateix.
Vale.
Amb la legalització del cristianisme per part del seu emperador romà Constantí, al segle IV després de Crist,
sí,
el culte cristià es va anar propagant arreu del vell continent, adquirint i adaptant tradicions i festes paganes. Avui parlem, doncs, dels orígens de les nostres festes i aprofitarem que també tenim el Pau aquí, perquè ell, el nostre podcast, Els Ulls de Clio, que aviat començarà segona temporada, és l'encarregat de fer un concurs per posar a prova els nostres coneixements.
Això és música de concurs?
Aviam, si ens vol dir alguna cosa el Pau sobre el concurs.
Sí, sí, doncs anem a fer una mica de concurs avui un altre cop, com vau fer ja l'altre dia que parlàveu de robatoris d'obres d'art.
Sí.
Per tant, Rafa, sembla que et tornarem a posar a prova.
Va.
amb un amic unes quantes preguntes, llavors l'Albert ja ens anirà explicant la resposta.
Dispareu, dispareu.
Som-hi. Doncs diu que els romans tenien una festa dedicada a un dels déus més importants, que no puc dir quin és perquè seria una pista molt gran,
clar,
i que aquesta festa celebrava inicialment el dia 17 de desembre, però de fet acabarien augmentant aquests dies de festa fins a arribar al 5. Val? Llavors et pregunto com es deia aquesta festa.
Molt bé, vinga.
Tenim quatre opcions: Neptunàlia, Bacanal, Saturnàlia o Festes de la Mare de Déu del Claus.
A veure, coneixent els romans, Bacanal no em semblaria desencarrilat, però diré, és que la sé la resposta, però és Saturnàlia.
Molt bé.
És Saturnàlia, però us diré perquè la sé, no perquè jo sigui un tio llest, sinó perquè sóc seguidor, gràcies Paula, sóc seguidor de Sheldon Cooper, i Sheldon Cooper a The Big Bang Theory celebra Saturnàlia, no el Nadal, sinó Saturnàlia. Per tant, ho tinc al cap.
I tu, doncs, també celebres Saturnàlia o no?
No, jo en principi Nadal.
Més tradicional, sí. Doncs la resposta correcta, doncs, sí que era Saturnàlia, i és que a l'antiguitat hi havia aquestes festes que semblaven una còpia una mica a les que tenim ara. Eren unes festes en honor al déu de l'agricultura, de les arts i de la vida civilitzada, Saturn, i que es van celebrar de manera oficial a Roma a partir del segle V abans de Crist. En un inici, la festa de Saturnàlia celebrava el 17 de desembre, molt a prop del solstici d'hivern. Al cap d'uns anys, les festes es van anar allargant fins al 25 de desembre. Uh-huh. És a dir, molts
aquí
dies
ja,
de festa.
Aquí ja veiem sí. L'enllaç.
I aquesta festivitat d'origen rústic tenia lloc a prop de l'inici de l'hivern per celebrar que la feina del camp ja havia acabat. La celebració començava tallant una cinta de llana que subjectava el déu Saturn durant tot l'any perquè no abandonés la ciutat. Tot seguit es feia un sacrifici en el temple de Saturn, del fòrum, i s'acabava la celebració amb un gran banquet obert a tothom.
Paula Moreno, ha dit bé, no, tot? Perquè Paula està tu parlant i Paula està dient sí, sí, així amb el cap, com si ella entengués algo del que estàs
experta
dient.
Experta en festes i tradicions romanes.
Moltíssim, moltíssim, sí, 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 sí. Fantàstic. Tenim una segona pregunta, crec.
Anem per la segona.
Va.
Hem dit, com l'Albert ha dit, que les festes de Saturnàlia s'acabaven el dia 25 de desembre.
Sí.
Per tant, anem a parlar d'aquest dia. Tothom sap que és la data en què celebrem la nativitat del fill de Déu, però no sempre ha estat així. De fet, a la Bíblia no s'esmenta que Jesús nasqués en aquesta data, sinó que va ser una proposta del papa Juli I al segle IV després de Crist.
Sí.
Abans d'aquest canvi, quin dia se celebrava el Nadal?
Aquesta... Opcions? Vale, aquesta ja us dic que Sheldon Cooper no fa cap referència.
No t'ajudarà, Sheldon
Cooper?
Per tant,
no tinc ni idea. Endavant. Ah.
Serien el 6 de gener, el 20 d'abril, el 31 de desembre i el 12 d'octubre.
Bueno, és un salt al 8, diré... Diré 6 de gener, per dir alguna cosa. Fantàstic, fora.
Ep,
quin doncs... Ah, que he encertat. Sí, que... La que no ha encertat és Paula amb el defecte de so. Vaja.
Tens un equip tècnic que se'n fot una mica de tu, sembla.
Sí, ui, no ho saps bé, és un martiri.
Ja et planyo.
Per tant, he encertat. 6 de gener.
Has encertat, perquè abans del Nadal s'havia celebrat el 6 de gener, dia que Egipte celebrava el naixement del sol.
Val.
Però l'Església Catòlica va adoptar el 25 de desembre per fer coincidir el naixement de Jesús amb el naixement del déu Mitra, de la tradició persa. El que hem contat al principi, això d'anar agafant coses de diferents llocs. I també per fer-lo coincidir, també, com hem dit abans, amb el dia més festiu de les Saturnals romanes. De fet, encara a l'actualitat, l'Església d'Armènia, que és un tipus de catolicisme diferent,
sí,
celebra el seu Nadal el 6 de gener.
Molt bé. Doncs escolta, em sembla que tot encaixa fantàsticament i encara conservem aquesta data, la data dels Reis, el 6 de gener.
Exacte.
Que ara s'ha conservat una mica. Anem a per la tercera qüestió, va, que estic molt, molt interessat.
Bé, doncs ara que acabem de desmuntar una cosa que sembla bé clara, no? Que és que Jesús va néixer el dia 25 de desembre...
Doncs no ho sabem.
Dir-ne una altra.
Vale.
Anem a dir-ne una altra més grossa, que diu que és molt probable que Jesús no nasqués l'any 0. Això, de fet, diuen que seria un error de càlcul.
Home.
Quan, bastants segles després, el papa Urnisdes I va demanar a Dionís l'Exigu que establís el primer any de l'era cristiana. I com que el naixement de Jesús es va calcular a posteriori, es va errar d'uns anys.
Vale.
No hi ha un consens en trobar una data exacta, per tant, la pregunta la facilitem una mica, serà de dues respostes.
Vale, millor.
Que són si Jesús va néixer abans o després de l'any 0.
És a dir, Jesús va néixer abans de Crist o després de Crist, Rafa?
Està bé, està bé. Ara està passant una cosa similar, si no recordo malament, amb els japonesos, és possible, que no saben quan... Sí, està
passant... No ho he sentit.
Sí, japonesos o vietnamites, resulta que tenen tres maneres de comptar l'edat i no se sap ben bé quina edat té ningú al Japó o al Vietnam. Ja ho mirarem perquè és interessant. Bueno, abans o després de l'any 0.
Això.
Sí, jo diria que abans de l'any 0. Home!
Avui estàs un faller, Rafa.
És pura casualitat, no feu cas.
Doncs els historiadors que ho han estudiat diuen que hauria de néixer més o menys entre el 5 o el 6 abans de Crist. Vale. Els evangelis de Mateu i de Lluc diuen que va néixer en temps del rei Herodes, sí. Que el rei Herodes va morir l'any 4 abans de Crist. No, per tant, aquí aconseguirien encaixar les coses. Sí. Que va néixer a Betlem sí que hi hauria més o menys consens. El tema dels reis d'Orient, però, no s'especifica ni que fossin tres, i en representacions antigues que podem trobar en esglésies o museus, podem apreciar que l'existència del rei negre no hi és, sinó que cadascun representa les tres etapes de la vida, la joventut, l'edat adulta i la bellesa. I el tema de l'estel es discuteix si va haver algun fenomen astronòmic rellevant en aquella època, com per exemple una conjunció entre Júpiter i Saturn que fes una llum més intensa del compte.
Sí, que tot té una explicació, tot té un sentit. Doncs encara tenim més preguntes.
Som-hi.
Pots cantar, eh? Pots cantar, Pau, si vols.
Sí,
si te la saps, pots cantar.
O ho fa bé, eh?
Segur. Va, continuem.
Doncs això, diguem que un dels elements que no falta cap casa, a part del tió i el pessebre, que després ja anirem parlant, és l'arbre de Nadal. És una tradició que l'Església Catòlica va adoptar d'un altre poble i cultura al segle VII després de Crist.
Molt bé.
Aquesta cultura celebrava el solstici d'hivern i un culte als seus déus adornant un avet, un arbre de fulla perenne que simbolitzava la vida eterna i la prosperitat. L'arbre s'adornava amb fruits i elements de la natura. Llavors, et pregunto a veure de quina cultura estaríem parlant.
Vale.
Quina cultura feia aquesta celebració? Dels ibers, dels egipcis, dels xinesos o dels pobles germànics?
Clar, és que no poseu cap opció... O sigui, sempre...
L'opció trampa, volies.
L'opció que dius, aquesta és important. Per exemple, si hagués posat el poble de Cuenca, doncs ja sé que aquesta no és, saps? Però no, en aquest cas són totes plausibles, com a mínim. Jo diré...
Va, que avui estàs en ratxa, va. Confiem en tu.
Jo diré... els egipcis.
Oh, Rafa, ens has fallat.
No, però té una intrahistòria. M'ho ha xivat la Paula perquè és res. Jo hagués dit els ibers. I tampoc són els ibers?
No, són els pobles germànics.
Vaja,
són els pobles germànics.
Estava predestinat a patir. En
I és que al segle VII després de Crist, quan Sant Bonifaci estava evangelitzant els territoris germànics, sembla que l'evangelitzador va tallar l'arbre sagrat dels autòctons i en el seu lloc hi va plantar un pi en honor a Déu i el va decorar amb pomes i espelmes. Les pomes simbolitzaven el pecat original d'Adam i Eva i les espelmes, la llum de Jesús, que il·lumina totes les persones. Al llarg dels segles, aquests ornaments van passar a ser les boles i les llums de colors que avui en dia col·loquem amb altres elements decoratius als arbres de casa nostra.
I que el Corte Inglés doncs, fa servir per... engatussar-nos, bàsicament, perquè anem allà a deixar-nos els quartos.
Sí, tal qual.
Ja està, molt bé.
Doncs ara, per acabar, ja no farem preguntes, sinó que
farem
una subsecció. No ho has fet molt bé, 3 de 4, Rafa,
3 de 4,
estem molt orgullosos de tu.
Això és un 7,5. I
obrim una subsecció aquí dintre que es diu Dades pel Bruc Gros,
vale.
Que la comença el Pau. Vinga. Així que endavant.
La primera fa referència al pessebre i ens diu que la referència més antiga que en tenim és del 1223 a la vila de Grecció, a Itàlia, on es va fer un pessebre vivent instat per Sant Francesc d'Assís i en un moment de la missa de mitjanit el nen Jesús de fang va cobrar vida. No sé si vosaltres feu pessebre, si el nen Jesús us cobre vida...
Jo, no, cobrar vida no. Jo faig pessebre, però aquí el pessebrista professional de la casa és Ignasi Miranda, que té fins i tot un riu, eh?
Ostres, jo sempre he envejat els pessebres que tenen riu, eh?
Ai, però, i em diuen que Pere Juventí Balcells també. Pere té riu i cascada, les dues coses.
Això és la diferència entre un pessebre allò currat i un de normal, per sortir del pas.
I un de merda,
no, sí. Tampoc diria això. La meva dada pel broc gros. El tio És una tradició d'arrels paganes sense cristianitzar. Tenia la funció de propiciar l'abundància i la cohesió familiar al bell mig de l'hivern, i després es cremava. Ah. Ara sí que normalment ho guardem d'un any per un altre. Sí. Però abans es cremava perquè el foc simbolitzava la comunitat i la continuïtat de la família. Feia claror i allunyava els elements estranys. Fa 100 anys era un simple tronc sense cara ni barretina. I et cagava o les postres o alguna mandarina o algun caramel.
Ah, les mandarines, sí, em sembla això.
I el vostre tió s'alimenta de mandarines o de peles de mandarines?
No, el meu particularment és vegà. I tot menja enciam, sobretot enciam.
No, el meu s'alimentava de peles de mandarines.
De peles? Ah, peles. És veritat. Sí,
era com tirar-ho l'orgànic, el meu tio.
A mi m'assombra que doni alguna cosa, perquè jo no li dono res, realment. El tenim allà, però no li fem massa cas, fins que arriba el dia. Pau, encara tens una darrera dada, no?
En tenim una altra, exacte.
Aquesta m'agrada molt.
Tornem a anar cap al pessebre i anem a la figura del caganer. Ja el posem, al pessebre. Diu que durant molt temps s'ha donat per bona l'explicació que el caganer és un vestigi supervivent d'antics cultes de la fertilitat de la terra, propiciadors de bondor o de sort. Però hipòtesis més recents ens enfoquen la qüestió d'una altra manera i enfatitzen la dimensió lúdica i més carnavalesca del fenomen pessebrista. Es creu que és una mena d'invenció burlesca que es dona com a contrapartida a la representació oficial de la religió.
Doncs aquestes són les dades que ens heu regalat. Sapigueu que aquí a la casa fem caganers, i el que ho peta és el de Paula Moreno, que ve amb una taula de control en miniatura. Albert Colell, moltes gràcies per venir a visitar-nos.
Vosaltres,
i
per convidar-me.
Aquesta secció interessant, entretinguda, didàctica i profunda. Pau Subirà, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Vinga, ens retrobem d'aquí un mes, si tot va bé. Nosaltres, que recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, amb un home que aquest cap de setmana ha peregrinat a la terra de Lewandowski, com està manat, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas per a Juventiu Balcells a la redacció, la nostra segona vida virtual és a les mans de Maria José Mendoza, i la clave tot plegat, Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical i, doncs, fotent la guitza a tot el que pot al programa. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ara escoltareu a Pol en res. Haurà dormit bé, no haurà dormit bé, dirà diguem-ne, no dirà diguem-ne. Doncs esteu atents i ho sabreu. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dilluns. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més ràdio nocturna, més ràdio eclèctica, més d'allò que us donem nosaltres. Farem camins, cuideu-vos.